Bona nit, senyores i senyors, benvinguts a Ràdio Estel, Ràdio Principat, benvinguts a l'Art de la Reflexió. Com sempre, l'Art de la Reflexió viu, veu, observa, deixa que tot es bressoli en aquell foc de la reflexió, del pensament, de l'interiorització, del conèixer-nos una mica millor per dins per saber què és el que podem esperar del que ve de fora. Moltíssimes gràcies, com sempre, al company Emili Tena. Bona nit, Emili.
Bona nit, Cristina. Bona nit, oients de Ràdio Estel, Ràdio Principat.
L'Emili Tena, que ja saben vostès que és coach, ens porta avui un convidat. Jo també dono les gràcies per portar-lo. Benvingut, senyor convidat. Digue'ns qui és, sisplau.
Presidents en senyor Saül Larrayat, que és el responsable de desenvolupament de persones de la Banca Mora, d'Andorra.
Bona nit, benvingut.
Bona nit i gràcies.
Bé, vostès es poden preguntar què fa un senyor d'un banc aquí a l'Art de la Reflexió? És com un bolet, no?
Pues,
sí,
la resposta és fàcil, bolet, eh?
Però ja veuen, l'Emili té resposta. Quina és la resposta?
És perquè és col·lega de professió, també. O sigui, a part de fer la seva tasca en el banc, també és coach executiu per l'Escola Europea del Coaching i per la International Coach Federation. L'altre dia ens vam conèixer i, mira, el vaig convidar al programa. És del gremi, per això.
I la pregunta que em ve a mi al cap immediatament és: quadra una cosa amb l'altra? Perquè, clar, nosaltres sentim aquí a l'Emili i sentim com a vegades moltes coses molt harmòniques, no? I un banc, no sé si em porta a pensar en l'harmonia, precisament.
Home, la veritat és que la reflexió, per començar, no està malament. Home, jo crec que sí, ¿vale? En definitiva, al final, el banc té objectiu, i l'objectiu és el client. I això és una harmonia. És a dir, si som capaços d'entendre les necessitats dels nostres clients, d'arribar a assolir el nivell d'expectatives que els clients tenen a la nostra entitat, jo crec que al final s'apropa bastant a una harmonia. No?
Uh-huh. I entrant una mica en el terreny de l'executiu, no? De l'acompanyant de les persones en l'àmbit laboral, la feina és més difícil en un banc que en un altre tipus d'empresa, sobretot en les circumstàncies en les que estem vivint ara?
Al final, gestionar persones és complicat a tot arreu, no només en un banc, sinó en qualsevol tipus d'empresa, perquè les persones són persones, no? I la veritat és que no és fàcil. Jo diria que és similar a qualsevol altra empresa que tracten clients, perquè, i això m'he trobat que Morabanc ho té molt clar, és a dir, si som capaços de tractar els nostres empleats com després volem que ells tractin els nostres clients, amb això tenim molt de guanyat. I amb això, doncs, el pensament és el mateix, és a dir, és aconseguir que superar les seves expectatives. Quan una persona s'incorpora a Morabanc, té l'expectativa d'una carrera professional, i una carrera professional que vagi amb la línia de lo que realment vol fer. Al banc ja doncs, en tenim en total pràcticament 400 empleats, però hi ha 320 posicions diferents. O sigui que hi ha una riquesa de necessitats que hem de cobrir, no?, des de gestió de persones.
Molt interessant. Perdona, jo t'he tancat gairebé, no t'ho deixo ni parlar.
I em permetràs que també avui li faci un parell de preguntes al nostre convidat, al igual que ell també ens les pot fer a nosaltres. He parlat alguns cops amb persones del món de la banca. És més, aquí un cop vam tenir a un delegat d'un banc d'aquí de la Seu d'Urgell. I una de les inquietuds, ja saps que en els coachs ens agrada parlar d'inquietuds i no de problemes, era el poder compaginar el curt termini de la banca amb el llarg termini que des del coaching sempre estem promovent. I tant treballadors base com directors com càrrecs intermitjos de la banca m'han transmès això, és el curtplacisme de la banca respecte a el que nosaltres promovem, del llarg termini, de resultats a 2-3 anys vista. Des de Banca Mora i des de la teva posició, has tingut algun problema, alguna inquietud? Com encaixar això dins d'una organització com és la banca, d'on el dia a dia és molt marcat?
Clar. A veure, quan parlem de curtplacisme, parlem d'intentar buscar solucions a curt termini pels nostres clients, és evident. Però les relacions que nosaltres volem establir amb els nostres clients és de llarg termini. Mm-hmm. És a dir, Mora Bank és un banc tradicional, d'origen familiar, posicionat en un país com Andorra, vale? Amb uns valors molt definits, i on són importants les relacions a llarg termini. Llavors sí que és veritat que nosaltres el que busquem és donar solucions a curt termini. És a dir, els nostres clients tenen unes necessitats que hem de cobrir. Ja siguin empreses, ja siguin particulars, ja sigui banca privada, ja sigui banca comercial. Però sí que és veritat que la relació amb aquest client volem que s'estableixi a llarg termini. I això, a nivell de gestionar el nostre equip, ho traslladem de la mateixa manera. Jo us explico una anècdota molt ràpida per el curt termini i el llarg termini. Quan vaig arribar a Mora Bank, me'n recordo que una de les primeres coses que vaig demanar és dades, no? És a dir, bueno, anem a veure qui som, quan som... I em van passar un Excel amb dades on hi havia antiguitats de 50 anys. Jo vaig pensar que era un error de la fórmula. Vaig dir, això és impossible. Això, jo vinc d'Espanya, vinc de Barcelona, i no m'he trobat mai empreses que tinguin gent amb antiguitat de 50 anys, no? Pues sí, sí. És a dir, hi ha treballadors a Mora Bank que es jubilaran amb 65 anys i hauran complert 50 anys d'antiguitat. Això vol dir que van entrar amb 15. I això continua sent així. És a dir, volem relacions a llarg termini. Volem solucions a curt. Evidentment, també hem de solucionar les necessitats puntuals dels nostres empleats. I tenim programes per ajudar-los amb el tema de formació, per ajudar-los amb el tema de necessitats, amb els seus beneficis socials, però sempre pensant en el llarg termini. No? I això va molt en línia del que tu deies, no? del coaching.
Perdoneu, llarg termini, entrenament, acompanyament, sona tot tan bonic, però un mira els diaris i la sensació que té de la informació sobre l'economia no és precisament aquesta remor, aquesta sintonia, aquesta musiqueta que a mi m'arriba amb les paraules del Saül. És a dir, semblaria que treballar en un banc, això és la bicoca. Que no sé, jo no n'he treballat mai, però des de fora el que sembla és que hi ha un clima bastant enrarit en general. Per una banda, és una percepció bastant extensa, i suposo que això entra en contradicció amb, amb el vostre model. I, per una altra banda, la segona pregunta és això que feu no és anar amb el lliri a la mà? O és valor de futur? O com va el tema?
A veure, evidentment estem en un moment difícil. Vale? L'altre dia sentia un gestor de banca privada que deia fa uns anys era un problema no tenir calés. Ara és un problema no tenir-los, però també és un problema tenir-los. Vale? I això ens obliga a estar contínuament buscant alternatives per ajudar els nostres clients, tant els que tenen molt i han de gestionar-lo bé, com els que no en tenen, empresaris, que estan en dificultats i que els hem d'ajudar. No? Llavors, al final, sí que és veritat que estem parlant de calés i estem parlant de banca. I estem parlant de banca en un moment en què no és fàcil. I a Andorra menys, perquè suposo que sabeu totes les notícies últimes. No? Però jo crec que al final l'objectiu és que treballem amb persones que tenen necessitats. I jo crec que això és el que realment val. Els valors del banc ens porten cap aquí. I independentment de la situació i del complicat que és fer avui en dia negoci, al final ho fem amb persones, no? I jo crec que això és el que ens ajuda, pues sí que és veritat, en un moment difícil, a veure que hi ha opcions. No?
Em permetreu que faci un instant d'aturada i que us demani que afineu les oïdes?
Vale, d'acord.
Hay algo ahí abajo.
Es Gollum.
¿Gollum?
Nos viene siguiendo desde hace 3 días.
Ha escapado de las mazmorras de Barad-dûr.
Ha escapado. O le han soltado. Odia y ama el anillo tanto como se odia y ama a sí mismo. Nunca se librará de esa necesidad de él.
Lástima que Bilbo no le matara cuando pudo hacerlo.
Lástima. La lástima fue lo que frenó la mano de Bilbo. Muchos vivos merecerían la muerte. Y algunos que mueren merecen la vida. Podrías dársela tú, Frodo. No seas ligero a la hora de adjudicar muerte o juicio. Ni los sabios pueden discernir esos extremos. El corazón me dice que Gollum tiene aún un papel que cumplir, para bien o para mal, antes de que todo esto acabe.
Gollum.
La compasión de Bilbo podría regir el destino de muchos.
En fi, estem a les coves fent un llarg trajecte de recerca de l'anell, no? De protecció de l'anell i buscant el final d'aquesta història que ens posa en joc un element molt important a la nostra vida, no? Quan volem una cosa, quan l'ambicionem d'una manera tan profunda que ens domina absolutament i quan allò és molt material, no? Bé, jo crec que aquest tall, aquest fragment de la pel·lícula El Senyor de los Anillos, en la que podem veure aquí a Frodo, el personatge central, no?, emetent un judici de valor i el savi, el que fa de savi, dient-li, bueno, tothom que el que esté libre de culpa tira la primera piedra, no? A veure, què passa aquí? Jugar amb els diners, és a dir, jugar amb la part, aquesta part més ambiciosa, més ambicionadora, més fosca de nosaltres mateixos, obre portes en les persones que de vegades deuen ser difícils de gestionar, no?
Sí, la veritat és que sí. És difícil de gestionar quan algú pensa que només importa el que a aquesta persona li interessa. Val? És a dir, costa gestionar un gestor de banca privada que només pensa en el seu bonus a final d'any. Mm-hmm. O amb un director de comptes que només pensa en si arribarà o no arribarà i que per arribar-hi ha de fer tot el possible, no?
I amb el client, suposo, també, no?
Correcte, sí, sí, també costa, és veritat. També costa dirigir a clients amb els quals l'ambició els dona igual el tipus de producte, però després t'exigeixen responsabilitats en el cas de que els resultats finals no siguin els esperats, no? I llavors et diuen que sí, els han enganyat. No?
Mai us trucarà un client per haver guanyat doncs, un 60% en un mes.
Mai,
però, al contrari, sí, oi?
Mai, però en canvi, quan estàs explicant un producte de risc a un client i li dius, no, això és un risc mig, no? I diu, no, jo sóc capaç d'assumir risc, un risc elevat, no? Però després els resultats no són bons, aquell concepte d'elevat es perd i llavors no... Llavors sí, és evident, no? Gestionar, no només en aquest moment, ha sigut sempre difícil, no? Gestionar aquestes... Perquè al final són les expectatives que es crea la gent, no? I moltes vegades aquestes expectatives es converteixen en ambició. A nivell de clients és complicat. I al final... El que la banca s'ha donat compte és que al final tot això ha d'estar regulat. Vale? Ja no depèn només de la bona voluntat del gestor i de la bona voluntat del client, sinó que al final s'han de seguir hem de seguir les instruccions, no?, per poder-ho fer.
Disculpa, cap tall. Llavors, què estàs dient? Que us heu vist obligat a regular l'ambició del client?
Correcte. És a dir, al final...
Interessant reflexió.
Sí, perquè quan al final, suposo... Bueno, jo porto 2 anys en banca, però aquí ja és un tema de sentit comú. Al final, quan tens un gestor que és molt ambiciós i un client que també ho és, suposo que entre els dos són dos forces positives que tiren cap al mateix cantó i això és imparable, no? I al final, el propi sector s'ha autorregulat, amb el sentit de crear tota una sèrie de normes que el que fan és definir perfils de clients i, per tant, exigim als clients que ens diguin... realment què és el que volen fer amb els seus diners i després avaluem aquest desig en base a fins a on podem arribar, fins que en quin nivell de risc, però al final la llàstima de les inversions i de la banca és que a més risc més guany i això és difícil de controlar per arribar a un equilibri i aquesta pròpia norma ja ha evolucionat amb una segona necessitat, que és també regular el perfil del banquer. És a dir, ara estem en tot un procés amb el qual, en breu, s'exigirà als banquers que tinguin formació i coneixement suficient com per poder explicar bé els productes. No us diré que fins ara doncs, qualsevol valia per la banca, però sí que és veritat que qualsevol persona podia entrar a banca i desenvolupar la seva carrera dintre la banca. Mm. I ara hi haurà un component molt important, i és el coneixement del producte i el coneixement de com està estructurat el producte per poder-ho explicar bé. I quan parlem d'algú tan subjectiu com un risc baix o un risc moderat, això es podrà mesurar i es podrà explicar. I en base al perfil que s'hagi definit el client i aquest coneixement, entenem l'ambició, no deixar d'existir ni en el client ni en el banquer, però sí que és veritat que això ens ajudarà, doncs, a controlar molts casos que fins ara era difícil, no?
Estem parlant en positiu, no? Però també hi ha la mateixa percepció, diguem-ne, del punt de vista més mancat de recursos, no? Mirem a Grècia i ens esborronem, no? I un pensa en la situació humana i personal que moltes persones deuen estar passant, intentant superar tots els hàndicaps, no? I no aconseguint-ho. Des d'aquest punt de vista estem a l'altra part, no? Gollum no ens està empenyent, però és que no tenim anell. Sí. Ja ens estan demanant un anell. Llavors, això també resulta difícil de gestionar i no sé com una persona que està entrenada, en el contrari, observa aquesta realitat.
L'observes i veus que hi ha un element molt important. Al final, l'element econòmic és important i de tota aquesta crisi s'ha culpabilitat a la banca. Bueno, jo no dic que no tingui part de responsabilitat, segur que la té, però segurament no la té tota. I hi ha un apartament molt important d'aquesta situació actual que estem vivint, que és per tema polític, estrictament, no? I bueno, a veure, al final, la política existeix a tot arreu, no? I és difícil, és a dir, sí que és veritat, vist sempre en positiu, ho veus des d'un punt de vista molt còmode, i quan intentes veure què és el que ha pogut provocar tota aquesta situació actual i veus que pots ser, pues ets part també d'aquesta situació, pues has de col·locar en l'altra part, no?
Mm-hmm. No és fàcil, no és fàcil.
No és fàcil, no és fàcil.
Jo li voldria fer una segona pregunta, i és focalitzat una miqueta en el tema del coaching. La primera vegada que vas plantejar en el banc o en una altra empresa de realitzar coaching, com et van mirar?
És curiós. Mira, com us deia al principi, fa pràcticament... Bueno, fa 17 anys que estic treballant en temes de gestió de persones, de recursos humans, no? I jo crec que no he deixat de fer coaching des del primer dia. El que passa que segurament fins que no hem posat aquesta etiqueta, i ha sigut una cosa recent, teòrica, bastant recent, moltes vegades no ho hem sabut, no? Jo a vegades quan explico internament el que... Nosaltres en Morabanc hem posat en marxa un procés un projecte de coaching intern. I moltes vegades, quan explico a possibles candidats per aquests processos, intento evitar la paraula coaching per no etiquetar. I parlo d'acompanyament, vale? I és això, és a dir, acompanyament ho hem fet sempre. És a dir, la missió principal de la gent que treballa en gestió de persones és acompanyar la gent. Uh-huh. Llavors, sí que és veritat que si internament proposes un procés de coaching intern i ho etiquetes d'aquesta manera... Bueno, pues ja sabem que en els últims anys el coaching s'ha anomenat coaching a moltes coses, no? Però quan parles d'acompanyar, d'ajudar, de guiar, a mi m'agrada molt veure la cara dels candidats quan els hi parlo pues que treballem a l'efecte mirall, no? I què és això, l'efecte mirall? No, escolta, no, jo seré el teu mirall, tu et veuràs amb mi i veuràs identificat coses, no? Llavors, si ho planteges d'aquesta manera, les cares són de... M'agrada.
T'agrada. Hi ha algú que a l'hora de provar-ho a la segona o tercera sessió diu, ostres, això ja no...
Fins ara...
M'estàs incomodant massa i ja no m'agrada tant. El que estic veient ja no m'agrada tant.
Fins ara no m'he trobat gent que... O sigui, sí m'he trobat gent en un moment incòmode, no? Al final, és el que diem, les persones són persones. Sí que és veritat que l'entorn laboral actuem d'una manera, l'entorn personal en una altra, però són persones, no? I moltes vegades, quan estàs fent aquest procés d'acompanyament, doncs arribes a punts i toques punts que a vegades són incòmodes, no? Incòmodes perquè segurament a la persona li fa reflexionar sobre coses que, si no fos d'una altra manera, no hi arribaria, no? Però no, fins ara no m'he trobat a ningú que digui estic tan incòmode que ho deixo, no?
I la pregunta que em ve al cap és què fa un xico com tu en un sitio com este? En el sentit de que normalment un pensa, ho has dit abans, no?, que un comença en l'àmbit de la banca amb un cert entrenament i comença a evolucionar. Intueixo, pel que ens dius, que tu tens una experiència professional diversa. i que acabes en el món de la banca. És molt rar que la banca s'interessi per aquests processos d'acompanyament, perquè fins ara jo no ho havia sentit mai, no? Com ho encares? Com ho fas, la teva feina?
Sí, sí. És cert, la banca és un sector bastant endogàmic, no? És a dir, la gent que es mou en el sector de la banca normalment és del propi sector de la banca. Però sí que és veritat que fa potser 3-4 anys Morabanca es planteja un repte important, que és el de fer un canvi. I entre cometes, professionalitza alguna de les àrees internes. I una de les que professionalitza amb més interès és l'àrea de recursos humans, l'àrea de gestió de persones, no? I fa 3 anys incorpora un director de gestió de persones que ni tan sols ve del sector de la banca, que ve d'un altre, ve del sector de telecomunicacions, també d'Andorra. I en aquest sentit, el que busca és, o el que intenta és no donar-li volta sempre a... ¿vale? Sinó intentar aportar idees, coneixements, experiències d'altres sectors que, en definitiva, són també útils per la banca. És a dir, el que us deia abans, no som tan diferents de qualsevol altra empresa que té clients. Nosaltres no produïm coses, nosaltres tenim clients. No som tan diferents de qualsevol empresa que té clients. Per tant, moltes coses de les que he pogut veure... Jo he treballat en el sector d'electrònica, he treballat en el sector d'automoció, he treballat fins i tot gestionant persones en un circ, no? que és algú que quan ho explico crida l'atenció, perquè bueno, els circs, pues sí, els circs també necessiten gestionar persones. No? Els artistes van per una banda...
Segurament és el que més necessita gestionar persones, perquè hi ha molta interrelació personal,
sí,
no?
Correcte, correcte. És a dir, el món dels artistes és el que és, però darrere de qualsevol circ el que nosaltres veiem són els artistes, però és una empresa, en definitiva. No? Llavors, bueno, tota aquesta experiència acumulada d'aquests anys pues, m'ha donat pues, bueno, vivències. En totes les empreses sempre hi ha hagut el factor, com ho denominador, de tenim clients, i aquesta filosofia de anem a ajudar els nostres empleats o anem a tractar els nostres empleats com si fossin els nostres clients, perquè després ells puguin aplicar aquest coneixement als seus clients, pues, la veritat és que funciona, no? Fins i tot a la banca.
Ya.
Ya.
Vaya.
Siento mucho, mi amor. Avui és un dia especial perquè tanquem la temporada. És un honor i un plaer fer-ho amb el Saül. I el que faig és, a la propera temporada, demanar-te que tornis a venir amb nosaltres, perquè tornarem a parlar de coses que potser surten una mica ja més del terreny de la banca estricta, per entrar dins de les emocions que també s'han de gestionar, no? en un indret com aquest. Emili, acabem la temporada avui.
Acabem la temporada.
Jo crec que tenies reservat un espai per agrair tots aquells col·laboradors que han treballat amb nosaltres al llarg de tots aquests programes.
Sí, a l'últim minut d'aquesta temporada el vull reservar i vull fer una menció a tots aquests convidats que han vingut, ja sigui per Ràdio Principat aquí a la Seu d'Urgell o Ràdio Estela a les instal·lacions de Barcelona. Vam començar la temporada 2014-2015 amb també una coach de primer nivell com és Chris Bolívar, després el Jorge Cuervo, que ens va venir a presentar el seu llibre, la Imma Granero, també de coach d'aquí d'Andorra, l'Amor Salvatella, vale? Veïna meva, exveïna meva, el Lluís Sant Martí, que ens va estar parlant sobre el tema de com millorar les nostres capacitats amb l'escriptura, la Marta Rey, d'aquí de la Seu d'Urgell, que ens va explicar el tema del coaching amb cavalls, la Conxita Mora, que ens vam centrar en el coaching aplicat a la política, que, i després el Francesc Pérez, que ens va venir a parlar sobre el tema de la banca, i, per últim, el Daniel Gavarró, que va venir a parlar d'amor i altres coses.
D'amor i altres coses. Tot això és el que hem estat fent al llarg d'aquesta temporada a l'Art de la Reflexió. Us convidem a que seguiu amb nosaltres. La setmana vinent no, però d'aquí unes quantes setmanes tornarem a estar en òrbita, tornem a trobar-nos aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Emili Tena, coach en diversos àmbits, ja ho hem dit, en l'àmbit de la política, en l'àmbit més professional i més empresarial, l'àmbit personal també. Gràcies per ser amb nosaltres, ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres, gràcies a Ràdio Estel.
Els ha parlat Cristina Orduny en nom d'aquesta empresa. Espero que s'ho hagin passat molt bé fins la temporada vinent.